La memòria. A qui ha sofert molt de manera injusta i cruel, no se li ha d'exigir una mena de perdó social. La reconciliació és un fet personal i ningú no pot imposar-la al conjunt d'una societat, encara que hagi de promoure-la. En l'àmbit estrictament personal, amb una decisió lliure i generosa, algú pot renunciar a exigir un càstig, encara que la societat i la seva justícia legítimament el busquin. Però no és possible decretar una reconciliació general, pretenent tancar per decret les ferides o tapar les injustícies amb un mantell d'oblit. Qui es pot arrogar el dret de perdonar en nom dels altres? És commovedor veure la capacitat de perdó d'algunes persones que han sabut anar més enllà del mal sofert. Però també és humà comprendre els qui no poden fer-ho. En tot cas, el que mai no s'ha de proposar és l'oblit. La Shoah no ha de ser oblidada. És el símbol de fins on pot arribar la maldat de l'ésser humà quan, alimentada per falses ideologies, s'oblida de la dignitat fonamental de la persona, que mereix respecte absolut independentment del poble al qual pertanyi o la religió que professi. En recordar-la, no puc menys que repetir aquesta pregària. Recordeu-vos de nosaltres en la vostra misericòrdia. Doneu-nos la gràcia d'avergonyir-nos del que, com a éssers humans, hem estat capaços de fer. D'avergonyir-nos d'aquesta màxima idolatria, d'haver menyspreat i destruït la nostra carn. Aquesta carn, que vos modelàreu del fang, que vos vivificàreu amb el vostre alè de vida. Mai més, Senyor, mai més. No han d'oblidar-se els bombardeigs atòmics a Hiroshima i Nagasaki. Una vegada més, faig memòria aquí de totes les víctimes. M'inclino davant la força i la dignitat d'aquells que, havent sobreviscut a aquests primers moments, han suportat en els seus cossos durant molts anys els sofriments més aguts i en les seves ments els gèrmens de la mort que continuaven consumint la seva energia vital. No podem permetre que les actuals i noves generacions perdin la memòria dels fets esdevinguts, aquesta memòria que és garant i estímul per a construir un futur més just i més fratern. Tampoc no han d'oblidar-se les persecucions, el tràfic d'esclaus i les matances ètniques que van passar i passen en diversos països i tants altres fets històrics que ens avergonyeixen de ser humans. Han de ser recordats sempre, una vegada i una altra, sense cansar-nos ni anestesiar-nos. És fàcil, avui, caure en la temptació de girar full dient que ja fa molt temps que va succeir i que cal mirar endavant. No, per Déu! Mai no s'avança sense memòria, no s'evoluciona sense una memòria íntegra i lluminosa. Necessitem mantenir viva la flama de la consciència col·lectiva, testificant a les generacions venidores l'horror del que passà, que desperta i preserva d'aquesta manera el record de les víctimes, perquè la consciència humana s'enforteixi cada vegada més contra tot desig de dominació i destrucció. Ho necessiten les mateixes víctimes, persones, grups socials o nacions, per a no cedir a la lògica que mena a justificar les represàlies i qualsevol tipus de violència en nom de l'enorme mal que han sofert. Per això no em refereixo sols a la memòria dels horrors, sinó també al record dels qui, enmig d'un context enverinat i corrupte, van ser capaços de recuperar la dignitat i amb petits o grans gestos optaren per la solidaritat, el perdó, la fraternitat. És molt sa fer memòria del bé. Perdó sense oblits. El perdó no implica oblit. Diem més aviat que quan hi ha alguna cosa que de cap manera no pot ser negada, relativitzada o dissimulada, tanmateix podem perdonar. Quan hi ha alguna cosa que mai no ha de ser tolerada, justificada o excusada, tanmateix podem perdonar. Quan hi ha alguna cosa que per cap raó no hem de permetre'ns d'oblidar, Tanmateix, podem perdonar. El perdó lliure i sincer és una grandesa que reflecteix la immensitat del perdó diví. Si el perdó és gratuït, llavors hom pot perdonar fins i tot el qui es resisteix al penediment i és incapaç de demanar perdó. Els qui perdonen de debò no obliden, però renuncien a ser posseïts per aquesta mateixa força destructiva que els ha perjudicats. Trenquen el cercle viciós, frenen l'avanç de les forces de la destrucció. Decideixen no continuar inoculant en la societat l'energia de la venjança que tard o d'hora acaba recaient una vegada més sobre ells mateixos. Perquè la venjança mai no sacia veritablement la insatisfacció de les víctimes. Hi ha crims tan horribles i cruels que fer sofrir el qui els ha comesos no serveix per sentir que s'ha reparat el dany. Ni tan sols bastaria matar el criminal, ni es podrien trobar tortures que s'equiparin al que pugui haver sofert la víctima. La venjança no resol res. Tampoc no estem parlant d'impunitat, però la justícia sols es busca adequadament per amor a la justícia mateixa, per respecte a les víctimes, per prevenir nous crims i en vista a preservar el bé comú, no com una suposada descàrrega de la pròpia ira. El perdó és precisament el que permet cercar la justícia sense caure en el cercle viciós de la venjança ni de la injustícia de l'oblit. Quan hi ha hagut injustícies mútues, cal reconèixer amb claredat que poden no haver tingut la mateixa gravetat o que no siguin comparables. La violència exercida des de les estructures i el poder de l'Estat no està al mateix nivell de la violència de grups particulars. De tota manera, no es pot pretendre que només es recordin els sofriments injustos d'una sola de les parts. Com van ensenyar els bisbes de Croàcia, nosaltres devem a tota víctima innocent el mateix respecte. No pot haver-hi aquí diferències racials, confessionals, nacionals o polítiques. Demano a Déu que prepari els nostres cors al trobament amb els germans més enllà de les diferències d'idees, llengua, cultura, religió. Que ungeixi tot el nostre ésser amb l'oli de la misericòrdia que cura les ferides dels errors, de les incomprensions, de les controvèrsies. La gràcia d'enviar-nos amb humilitat i mansuetud els camins, arriscats però fecunds, de la recerca de la pau. La guerra i la pena de mort. Hi ha dues situacions extremes que poden arribar a presentar-se com a solucions en circumstàncies particularment dramàtiques, sense adonar-se que són falses respostes que no resolen els problemes que pretenen superar i que en definitiva no fan més que agregar nous factors de destrucció en el teixit de la societat nacional i universal. Es tracta de la guerra i de la pena de mort. La injustícia de la guerra. El qui forja el mal és falsari, el qui aconsella pau en treu goig. Tanmateix, hi ha qui busca solucions en la guerra, que sovint es nodreix de la perversió de les relacions, d'ambicions hegemòniques, d'abusos de poder, de la por a l'altre i a la diferència vista com un obstacle. La guerra no és cap fantasma del passat, sinó que s'ha convertit en una amenaça constant. El món està trobant cada vegada més dificultat en el lent camí de la pau que havia emprès i que començava a donar alguns fruits. Com que s'estan creant novament les condicions per a la proliferació de guerres, recordo que la guerra és la negació de tots els drets i una dramàtica agressió a l'ambient. Si es vol un veritable desenvolupament humà integral per a tothom, s'ha de continuar incansablement la tasca d'evitar la guerra entre les nacions i els pobles. A tal fi cal assegurar l'imperi incontestat del dret i l'infatigable recurs a la negociació, als bons oficis i a l'arbitratge, com proposa la Carta de les Nacions Unides, veritable norma jurídica fonamental. Vull destacar que els 75 anys de les Nacions Unides I l'experiència dels primers 20 anys d'aquest mil·lenni mostren que la plena aplicació de les normes internacionals és realment eficaç i que el seu incompliment és nociu. La Carta de les Nacions Unides, respectada i aplicada amb transparència i sinceritat, és un punt de referència obligatori de justícia i una via de pau. Però això suposa no disfressar intencions espúries ni col·locar els interessos particulars d'un país o grup per damunt del bé comú mundial. Si la norma és considerada un instrument al qual s'acudeix quan resulta favorable i que s'eludeix quan no ho és, es desfermen forces incontrolables que fan un gran dany a les societats, als més febles, a la fraternitat, al medi ambient i als béns culturals, amb pèrdues irrecuperables per a la comunitat global. Així és com fàcilment s'opta per la guerra després de tota mena d'excuses suposadament humanitàries, defensives o preventives, acudint fins i tot a la manipulació de la informació. De fet, en les últimes dècades, totes les guerres han estat pretesament justificades. El Catecisme de l'Església Catòlica parla de la possibilitat d'una legítima defensa mitjançant la força militar, que suposa demostrar que es donin algunes condicions rigoroses de legitimitat moral. Però fàcilment es cau en una interpretació massa àmplia d'aquest possible dret. Així, es volen justificar indegudament fins i tot atacs preventius o accions bèl·liques que difícilment no comportin mals i desordres més greus que el mal que es pretén eliminar. La qüestió és que, a partir del desenvolupament de les armes nuclears, químiques i biològiques, i de les enormes i creixents possibilitats que brinden les noves tecnologies, s'ha donat a la guerra un poder destructiu fora de control que afecta molts civils innocents. És veritat que mai la humanitat no ha tingut tant poder sobre ella mateixa i res no garanteix que l'utilitzarà bé. Llavors, ja no podem pensar en la guerra com a solució, pel fet que els riscos probablement sempre seran superiors a la hipotètica utilitat que se li atribueixi. Davant aquesta realitat, avui és molt difícil sostenir els criteris racionals madurats en altres segles per a parlar d'una possible guerra justa. Mai més la guerra. És important afegir que amb el desenvolupament de la globalització, el que pot aparèixer com una solució immediata o pràctica per a un lloc de la Terra deslliga una cadena de factors violents moltes vegades subterranis que acaba afectant tot el planeta i obrint camí a noves i pitjors guerres futures. En el nostre món ja no hi ha solament trossos de guerra en un país o en un altre, sinó que es viu una guerra mundial a trossos, perquè els destins dels països estan fortament connectats entre ells en l'escenari mundial. Com deia Sant Joan XXIII, resulta un absurd sostenir que la guerra és un mitjà apte per a rescabalar el dret violat. Ho afirmava en un període de forta tensió internacional i així va expressar el gran anhel de pau que es difonia en els temps de la Guerra Freda. Va reforçar la convicció que les raons de la pau són més fortes que tot càlcul d'interessos particulars i que tota confiança en l'ús de les armes. Però no se n'aprofitaren adequadament les ocasions que oferia el final de la Guerra Freda per la manca d'una visió de futur i d'una consciència compartida sobre el nostre destí comú. En canvi, hom cedia a la recerca d'interessos particulars sense fer-se càrrec del bé comú universal. Així, tornar a obrir-se camí l'enganyós espant de la guerra. Tota guerra deixa el món pitjor de com l'havia trobat. La guerra és un fracàs de la política i de la humanitat, una claudicació vergonyosa, una derrota enfront de les forces del mal. No ens quedem en discussions teòriques, prenguem contacte amb les ferides, toquem la carn dels perjudicats, tornem a contemplar tant civils massacrats com a danys col·laterals. Preguntem a les víctimes, Prestem atenció als pròfugs, als que sofreixen la radiació atòmica o els atacs químics, a les dones que perderen els seus fills, als nens mutilats o privats de la seva infantesa. Prestem atenció a la veritat d'aquestes víctimes de la violència. Mirem la realitat des dels seus ulls i escoltem els seus relats amb el cor obert. Així podrem reconèixer l'abisme del mal en el cor de la guerra i no ens pertorbarà que ens tractin d'ingenus pel fet d'escollir la pau. Les normes tampoc no seran suficients si es pensa que la solució dels problemes actuals està a dissuadir els altres a través de la por, amenaçant amb l'ús d'armes nuclears, químiques o biològiques. Perquè si es tenen en compte les principals amenaces a la pau i a la seguretat, amb les seves múltiples dimensions en aquest món multipolar del segle XXI, tals com, per exemple, el terrorisme, els conflictes asimètrics, la seguretat informàtica, els problemes ambientals, la pobresa, sorgeixen no pocs dubtes sobre la inadequació de la dissuasió nuclear per a respondre eficaçment a aquests reptes. Aquestes preocupacions són encara més consistents si tenim en compte les catastròfiques conseqüències humanitàries i ambientals derivades de qualsevol ús de les armes nuclears amb devastadors efectes indiscriminats i incontrolables en el temps i l'espai. Hem de preguntar-nos quan sigui sostenible un equilibri basat en la por, quan en realitat tendeix a augmentar-la i a soscavar les relacions de confiança entre els pobles. La pau i l'estabilitat internacional no poden basar-se en una falsa sensació de seguretat, en l'amenaça de la destrucció mútua o de l'aniquilació total, en el simple manteniment d'un equilibri de poder. En aquest context, l'objectiu últim de l'eliminació total de les armes nuclears es converteix tant en un desafiament com en un imperatiu moral i humanitari. L'augment de la interdependència i la globalització comporten que qualsevol resposta que donem a l'amenaça de les armes nuclears hagi de ser col·lectiva i concertada, basada en la confiança mútua. Aquesta última es pot construir tan sols a través d'un diàleg que estigui sincerament orientat cap al bé comú i no cap a la protecció d'interessos encoberts o particulars. I amb els diners, que sempre eren armes i altres despeses militars, constituïm un fons mundial per a posar fi d'una vegada a la fam i per al desenvolupament dels països més pobres, talment que els seus habitants no acudeixin a solucions violentes o enganyoses ni necessitin abandonar els seus països per a buscar una vida més digna. La pena de mort. Hi ha una altra manera de fer desaparèixer l'altre, que no s'adreça a països, sinó a persones. És la pena de mort. Sant Joan Pau II va declarar de manera clara i ferma que aquesta és inadequada en l'àmbit moral i ja no és necessari en l'àmbit penal. No és possible pensar en una marxa enrere respecte a aquesta postura. Avui diem amb claredat que la pena de mort és inadmissible i l'Església es compromet amb determinació a promoure que sigui abolida en tot el món. En el Nou Testament, a l'hora que es demana als particulars no prendre's la justícia pel seu compte, es reconeix la necessitat que les autoritats imposin penes als qui obren el mal. En efecte, la vida en comú estructurada entorn de comunitats organitzades necessita normes de convivència, la lliure violació de les quals requereix una resposta adequada. Això implica que l'autoritat pública legítima pugui i degui comminar penes proporcionades a la gravetat dels delictes i que es garanteixi al poder judicial la independència necessària en l'àmbit de la llei. Des dels primers segles de l'Església, alguns es van manifestar clarament contraris a la pena capital. Per exemple, Lactanci sostenia que no cal fer cap distinció, sempre serà crim oxir un home. El papa Nicolau I exhortava: «Esforceu-vos per alliberar de la pena de mort no sols cada un dels innocents, sinó també tots els culpables. En ocasió del judici contra uns homicides que havien assassinat dos sacerdots, Sant Agustí demanava al jutge que no llevés la vida als assassins i ho fonamentava d'aquesta manera. Amb això, no impedim que es reprimeixi la llicència criminal d'aquests malfactors. Volem que es conservin vius i amb tots els seus membres, que sigui suficient dirigir-los per la pressió de les lleis, de la seva boja inquietud al repòs de la salut, o bé que siguin ocupats en alguna tasca útil, un cop apartats de les seves perverses accions. També això s'anomena condemna, però tothom entendrà que es tracta d'un benefici més que no pas d'un suplici, en veure que no es rompen els lligams de la seva audàcia per adanyar ni se'ls impedeix la medicina del penediment. Enfureix-te contra la iniquitat de manera que no t'oblidis de la humanitat. No satisfacis contra les atrocitats dels pecadors un apetit de venjança. Ans, més aviat, fes intenció de guarir les plagues d'aquests pecadors. Fins aquí la citació de Sant Agustí. Les pors i els rancors fàcilment menen a entendre les penes d'una manera vindicativa, quan no cruel, en lloc d'entendre-les com a part d'un procés de guariment i de reinserció en la societat. Avui, tant per part d'alguns sectors de la política com per part d'alguns mitjans de comunicació, s'incita algunes vegades a la violència i a la venjança pública i privada, no sols contra els qui són responsables d'haver comès delictes, sinó també contra els qui són sospitosos, fundadament o no, de no haver complert la llei. Existeix la tendència a construir deliberadament enemics, figures estereotipades que concentren en ells mateixos totes les característiques que la societat percep o interpreta com a perilloses. Els mecanismes de formació d'aquestes imatges són els mateixos que en el seu moment van permetre l'expansió de les idees racistes. Això ha fet particularment perillós el costum creixent que existeix en alguns països d'acudir a presons preventives, a reclusions sense judici i especialment a la pena de mort. Vull remarcar que és impossible imaginar que avui els estats no puguin disposar d'un altre mitjà que no sigui la pena capital per a defensar la vida d'altres persones de l'agressor injust. Particular gravetat tenen les així anomenades execucions extrajudicials o extralegals, que són homicidis deliberats comesos per alguns estats o pels seus agents, que sovint es fan passar com a enfrontaments amb delinqüents o són presentats com a conseqüències no desitjades de l'ús raonable, necessari i proporcional de la força per a fer aplicar la llei. Els arguments contraris a la pena de mort són molts i ben coneguts. L'Església n'ha oportunament destacat alguns, com la possibilitat de l'existència de l'error judicial i l'ús que en fan els règims totalitaris i dictatorials que la utilitzen com a instrument de supressió de la dissidència política o de persecució de les minories religioses i culturals, totes víctimes que per a les seves respectives legislacions són delinqüents. Tots els cristians i les persones de bona voluntat són cridades, per tant, a lluitar no sols per l'abolició de la pena de mort, legal o il·legal que sigui, i en totes les seves formes, sinó també amb el fi de millorar les condicions carceràries en el respecte de la dignitat humana de les persones privades de llibertat. I això jo ho relaciono amb la cadena perpètua. La cadena perpètua és una pena de mort oculta. Recordem que ni tan sols l'homicida perd la seva dignitat personal i Déu mateix es fa el seu garant. El ferm rebuig de la pena de mort mostra fins a quin punt és possible de reconèixer la inalienable dignitat de tot ésser humà i acceptar que tingui un lloc en aquest univers. Ja que si no el nego al pitjor dels criminals, no el negaré a ningú, Donaré a tothom la possibilitat de compartir amb mi aquest planeta, malgrat el que pugui separar-nos. Els cristians que dubten i se senten temptats a cedir davant de qualsevol forma de violència, els convido a recordar aquell anunci del llibre d'Isaïes: forjaran relles de les seves espases. Per a nosaltres, aquesta profecia pren carn en Jesucrist, el qual, davant un deixeble empès per la violència, va dir amb fermesa: torna l'espasa a la beina, que tots els qui empunyen l'espasa per l'espasa moriran. Era un ressò d'aquell antic advertiment: jo demanaré comptes de la vostra sang, de les vostres vides, a tots els animals, també als homes, a qualsevol qui em mati un altre li demanaré comptes d'aquella vida. El qui vessi la sang d'un home, un altre home vessarà la seva sang. Així es llegeix el llibre del Gènesi. Aquesta reacció de Jesús, que li va sortir del cor, supera la distància dels segles i arriba fins avui com un constant reclam.